Les eleccions municipals a Cugat Mèdia.
Benvinguts de nou al cicle d'entrevistes amb els alcaldables que concorren a les eleccions del 28 de maig a Sant Cugat. Avui és el torn d'Independents Sant Cugat i per això ens acompanya ja a l'estudi de Cugat Mèdia la seva candidata Josepina Cariola. Benvinguda també.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
La primera pregunta seria: en què es diferencia Independents d'altres propostes com la de Junts, la del PDeCAT, la del Front Nacional, per exemple?
Perquè és una iniciativa realitzada i portada endavant pel poble i a favor del poble. No tenim vinculació amb cap partit polític.
Però programàticament hi ha diferències, també?
Segurament hi hauria algun punt on podria tenir alguna coincidència a nivell de problemàtiques generals, com pot ser la mobilitat sostenible, el medi ambient, drets humans. Suposo que en general les candidatures van de forma cohesionada en problemàtiques que, bueno, estan a l'ordre del dia i afecten les nostres vides. Crec que aquí no hi ha un color polític en concret. Però respecte a altres qüestions com la qüestió de país o altres propostes que nosaltres tenim al programa, és possible que no hi hagi coincidència alguna.
De fet, vostès proposen, o més que proposen, defensen que no pactarien amb cap partit que no sigui independentista.
Correcte.
Això podria incloure, tot i no ser un pacte de govern, per exemple, pactes o acords puntuals en determinats temes, en partits que no són independentistes?
La resposta hauria de passar, en primer lloc, amb el que és la valoració dels resultats. Sempre el resultat és el que et dona la força, que pot ser major o menor, per decidir de determinades dinàmiques. Nosaltres tenim ben clar que quan parlem de pacte és que no volem entrar a pactar precisament amb aquests partits per totes les raons que ja hem explicat de forma reiterada en mitjans de comunicació i també tenim el nostre programa. El tema de la possibilitat de recolzar una mesura en concret depèn d'on arriba aquesta mesura i també s'ha de valorar, i sempre que tenint en compte el municipi, el benestar dels ciutadans i les ciutadanes. D'acord? O sigui, s'ha de mirar efectivament si una mesura o una proposta dependrà del govern, perquè si el govern és un govern independentista o pro-independentista, lògicament nosaltres tindrem més similituds o com mínim més punts en comú. Evidentment, si el govern se formarà amb forces que nosaltres d'entrada considerem no l'interlocutor que nosaltres desitjaríem per aquestes eventuals negociacions, llavors tindríem que valorar molt bé, però un cop realitzada efectuada les eleccions i el resultat, i amb el resultat a les mans, decidir el camí que hem de seguir en aquest sentit.
Amb quins partits sí es veurien pactant o arribant a un acord de govern?
És que també en altres entrevistes he precisat que el pacte, com normalment es considera, és un acord que normalment són acords que tu prens
preelectoral.
Preelectoral. Llavors ja després ho formalitzes o ho ratifiques, a vegades de forma explícita i altres vegades de forma implícita, com normalment ens acostumen als partits tradicionals. Però l'acord és una aprovació puntual o un consens puntual en algunes qüestions.
Perquè no tenen llavors cap pacte preelectoral amb cap formació.
No, en absolut, no.
Però una vegada amb l'aritmètica que deixi les eleccions, que sempre genera companys de viatge, d'alguna manera, és una qüestió que estem plantejat, perquè vostès són un grup que sorgeix, no?, de, segons van explicar el dia que es van presentar en societat, de la necessitat de donar resposta a aquelles qüestions que la resta de partits no estaven donant resposta o no s'hi sentien que donaven aquesta resposta. Quins partits inclourien dins el llistat de possibles pactes de govern?
Sense perjudici de la premissa que abans he fet, més que els partits són les propostes. Les propostes. Les propostes han de ser propostes que facin la vida millor als ciutadans i les ciutadanes de Sant Cugat. És que no hi ha més. Hem de ser pragmàtic, perquè es pot parlar de moltes anècdotes, de molts projectes o moltes idees o propostes, però després s'ha de mirar l'efectivitat. Pensi que jo, ja ho he explicat moltes vegades, sóc advocada, tinc una formació de jurista, sóc una jurista, però una jurista no només a la carta, sinó que em dedico des de fa molts d'anys amb la professió. Llavors estic acostumada que un cop estudies la problemàtica a nivell tècnico-jurídic, li has de donar una solució pràctica i pragmàtica, perquè si no, te trobes amb un problema. Llavors, la valoració que s'ha de donar a les qüestions ha de ser pragmàtica, sempre, i en l'interès col·lectiu. S'han de prendre decisió en aquest... Per això contesto la pregunta. No es tracta de petar amb un partit o fer un acord amb un altre partit. Es tracta de que si sobre la taula es posa una proposta que és una proposta que beneficiarà la ciutadania, és una proposta de consensos, que passa per un filtre, que passa, passa per una negociació i una acceptació per part de la comunitat ciutadana. Això és una valoració que nosaltres tindrem, que no posarem un veto d'entrada i que podrem valorar de cara al benefici que això pot comportar per la ciutadania.
Deixin llavors que insisteixi. Això vol dir que no es veuen fent govern?
És que això jo ara, perdonarà, però no puc contestar, perquè això s'està plantejant com si nosaltres, en el cas que les eleccions donessin un resultat, seria un resultat amb una representativitat, diríem, minoritària respecte a altres forces. Però és que la nostra llista és una llista que té com a objectiu guanyar les eleccions i arribar a l'alcaldia.
Parlem de la seva llista i la proposta que vostès representen. Diuen, per exemple, el programa electoral que donaran suport a l'Assemblea Nacional Catalana en la seva activitat per aconseguir la independència de la nostra nació. Independència és la candidatura de l'Assemblea?
La resposta a això l'hauria de donar l'Assemblea. Nosaltres som una llista cívica que dintre del nostre programa complim el que són els 10 punts que l'Assemblea ha posat a disposició de tot el partit, perquè qui complés aquest requisit tingués el suport de l'Assemblea. Però nosaltres no som l'Assemblea, som ciutadans. I complim aquest requisit. Si un altre partit o una altra formació té el mateix requisit, jo aquí no sóc qui, perquè no sóc l'ANC, a recolzar o deixar de recolzar algú.
Deixi'm llavors que vagi a l'àmbit pragmàtic que deia vostè, perquè una altra de les qüestions que plantegen és el fet d'esforçar-se perquè també la resta de partits independentistes no facin pactes amb formacions que no són independentistes. Això, a nivell pragmàtic, com s'aconsegueix?
Des del nostre punt de vista ho tenim clar. Nosaltres prendrem unes decisions que han d'anar cap al recolzament de la identitat catalana, de la llengua i de les iniciatives. O sigui, el fet de reivindicar l'1 d'octubre no és una anècdota, no és cap anècdota. Que nosaltres podem, d'alguna forma, influir en el sentit positiu o marcar un exemple per a altres formacions que han deixat el camí de la independència a la papelera de la història, això ja és una valoració que les directives dels partits tindran que valorar. Però tot això passarà a la història. Vull dir, totes les accions que fan o deixen de fer sempre passen a l'escrutini popular en el moment que toqui, però també a la història, de lo que fem o deixem de fer. Nosaltres no som, no sé, l'expressió si correcta, buen samaritan. Nosaltres som una llista cívica, estem totalment disconform per com, efectivament, lo que es defineix en partit independentista han fet les coses fins ara. Jo no sé si canviaran de rumbo o no, això és una decisió de les seves directives, però nosaltres portarem endavant aquest projecte i anem a l'èxit.
Llavors, quin paper aspiren a tenir en el proper mandat?
L'alcaldia.
I serà una alcaldia i un govern, en cas d'aconseguir-ho, d'esquerres o de dretes? On es posicionen?
És que no és un tema d'ideologia. L'ideologia ha quedat ja fa temps difuminada, a excepció de grups extremes d'un cantó i un altre. Nosaltres som persones que tenen formació professional, tenen cadascú una sensibilitat i unes sensibilitats que poden ser no del tot, coincidir en alguns punts, però l'objectiu és bàsicament són els valors democràtics i treballar per Sant Cugat de forma participativa, que és el que ens interessa.
Llavors, anem a intentar filar una miqueta més prim en algun dels aspectes. Per exemple, en matèria fiscal, què és el que proposen? Incrementar impostos, abaixar impostos, quina línia tindrien?
S'hauria de fer una bona valoració en el que és la gestió fiscal i tributària de Sant Cugat, perquè ara ens trobem en una situació, jo vaig participar com pública en un dels darrers plens on s'estava manifestant l'existència de pèrdues. Una altra cosa és que entre el govern i l'oposició no es posen d'acord i no tenim una informació transparent als ciutadans. Si aquesta pèrdua és de X o d'una altra quantitat, jo no sóc qui pot donar aquesta informació. Els administradors, els polítics, qui està fent govern i oposició, han d'explicar molt bé als seus ciutadans per què hem arribat a aquest punt. ¿Vale?
Creu que no s'ha fet això?
Jo considero que no, perquè si hi ha acusacions recíproca o com mínim la pilota passa per un bandol i un altre i no es dona la informació clara i transparent, aquí tenim un problema de base. En quant a l'administració de l'Ajuntament i en quant a la participació del ciutadà a les situacions, a les decisions de l'Ajuntament.
Però tenen una política fiscal pensada o tenen algun ideari sobre això?
La política fiscal ha de passar sempre amb el mínim. Hi ha una base que és la imposició fiscal, ha de ser una imposició fiscal sempre que sigui proporcional i que tingui en compte una mica tota la situació, d'acord? La imposició fiscal ha de variar també en base a la que són les exigències del moment. El que no podem fer és que si tenim problemes de tresoreria, l'Ajuntament, ens inventem un impost o pugem les multes, o sigui, intentem a través de la recaudació agressiva i persistent recuperar el que no tenim a la caixa. Això és el quid de la qüestió, no és tant la política. La política fiscal ha de ser sempre de la més favorable, perquè hem de tenir en compte que les polítiques fiscals és una decisió molt important que es fa sempre en l'interès de la comunitat. Perquè si tu tens els teus conciutadans on no pares de posar-li impostos, no tindràs, no seràs mai un bon administrador. Els impostos s'han de pagar perquè hi ha uns impostos, una base, perquè tenim serveis públics que s'han de... Una altra cosa és com tu gestiones aquests recursos. Si li gestiones perquè fas despeses innecessàries o frívoles, i una altra cosa perquè l'inverteixis per la ciutat i per ciutadans. Això és la diferència.
Per exemple, Independents aposta per les municipalitzacions de serveis o per les externalitzacions?
Ara mateix, per les situacions que també s'estan posant a la llum, perquè la campanya no només té la cara maca, no?, dels candidats o dels partits, té també la part més fosca i les problemàtiques que existeixen a Sant Cugat. L'intermediació moltes vegades no és garantia ni de bona gestió i moltes vegades ens podem trobar que un intermediari l'únic que persegueix és l'objectiu econòmic. Llavors es perd una mica el que és l'objectiu del servei públic. Tot s'ha de tenir en compte. S'ha de tenir en compte el sector privat, perquè fa part, el sector privat porta economia, som nosaltres mateixos el sector privat, i hem de tenir en compte que l'Ajuntament no podrà assumir tota la despesa, tot el servei. Ara bé, en el moment que, per exemple, s'adjudica un servei o determinades instal·lacions, s'ha de mirar de que això no estigui fet amb un criteri discrecional, arbitrari, i no tingui en compte i no es faci un control. això. Llavors, s'ha de tenir en compte. Jo som més partidària de que es pugui tenir en compte que l'Ajuntament pugui controlar de forma eficient i de forma directa, perquè, per exemple, es va tenir el debat de l'esport i llavors pues, s'han posat en evidència pues, diverses problemàtiques i jo vaig pues, manifestar que crec que s'ha de democratitzar la gestió de l'esport a Sant Cugat. No hi ha una regidoria, hi ha intermediació i potser aquesta intermediació no acaba d'encaixar en el model del grup de les federacions. S'han de tenir tot en compte això. Tenim el mercat de Sant Cugat de Sant Pere, que passa per lo mateix, o sigui que hi ha una empresa que s'ha adjudicat tot això, pues estem en una situació... O sigui, el camí qual és? Externalitzem perquè després les empreses que haurien de gestionar no ho fan bé, o si ho intenten fer, potser no ho acaben fent, i nosaltres no fem el control, i nosaltres com a ajuntament, i deixem als ciutadans que intenten fer la seva economia, el seu comerç, pues en una situació de desemparament total, legal i també a nivell pues, familiar i tot. Jo torno a dir, he fet diverses visites als mercats municipals. És molt lamentable, jo ja ho he dit en un vídeo, és molt lamentable que es deixi el comerç de tota la vida, el tradicional, no es faci nació per promoure. Ens encarnissem com a administració a nivell econòmic i a nivell burocràtic amb els petits comerços. I oblidem que el petit comerç, la petita empresa, som nosaltres, són els nostres pares, són els nostres fills, són les nostres germanes, els nostres nòvios, les nostres nòvies. Clar, què volem? Que tot arribi des de fora, les grans multinacionals i vinguin a fer... Sant Cugat no deixa de ser pues, aquell poble que ha crescut però que manté aquestes tradicions i les famílies han de poder-se guanyar la vida dignitosament. I això ara mateix està en perill.
Quin diria vostè que és el problema més important que encara ara mateix Sant Cugat?
Sant Cugat pot tenir molts problemes, però el problema que jo considero com ciutadana i a mesura que avança la campanya i parlant i intentant comprendre una mica les posicions és la falta de participació real efectiva dels ciutadans a la gestió pública del municipi. I això passa perquè els partits polítics tradicionals tenen una idea feudal de lo que és l'administració del bé públic, perquè un cop passat les eleccions, a lo millor desapareixen i no li veiem pel carrer, estan tancats uns despatxos, hem de passar per diverses peticions a l'Ajuntament per poder parlar pues, amb un regidor, i això és... tenim 100.000 habitants, tampoc tenim 1 milió d'habitants. Llavors, si tot això se burocratitza com ja està passant d'aquesta forma tan... Sí, la ciutat tindrà un problema seriosos i això es veu en tantes situacions. I una altra cosa, l'empatia, la proximitat a la gent. Per mi, i com independents, és molt fonamental. Nosaltres som gent del poble i ens dediquem precisament a escoltar la gent. Jo, clar, com formació no tenim el budget econòmic, la finançació pública dels partits que s'estan fent grans campanyes mediàtiques. Nosaltres ho estem pagant tot de la nostra butxaca, però arribem a la gent i llavors creiem que la nostra diferència és el fet que arribem a la gent i parlem i ens expliquen els problemes. I amb una càmera, una xarxa social, no és cara i ens ho podem costejar. Però vull dir que això ens apropera a la gent, ens apropa a la gent i la gent som nosaltres.
L'habitatge és un altre dels aspectes que també preocupa independents, així apareix el seu programa electoral. Proposen, per exemple, d'una banda, apostar pel lloguer públic i d'una altra, també pel lloguer privat, però amb contractes regulats i supervisats per l'administració, que va una mica en la línia del que ens estava explicant ara, d'una mica més de control, no?, de l'administració. Com es fa això? A través d'incentius? Quina és la seva proposta exactament en aquest sector privat perquè entri dins l'àmbit de solucionar la problemàtica de l'habitatge?
Clar, és que la fórmula, hi ha fórmula jurídica, però també hi ha fórmules pragmàtiques de les coses. En primer lloc, el que s'ha de fer és fer un estudi de lo que és el parc d'habitatge que tenim a Sant Cugat. Però no només del públic, sinó quines habitatges privades, de propietat privada, pot arribar a fer part d'aquest projecte o pla estratègic d'habitatge assequible. Perquè Sant Cugat també és una ciutat on els preus, ja sabem, se disparen des de fa uns anys, ja, no ve de dos anys ni tres anys. Suposo que hi continua la, perquè hi ha molta més poca oferta i molta demanda. Llavors s'ha de mirar. Jo precisament aposto molt. Amb dos idees principals. Tema de la promoció pública, o sigui, l'ent de promoció pública, en aquest cas Promusa, que ara porta uns anys que està bastant, no?, parada, hauria de retornar una mica als orígens de lo que era el projecte, perquè moltes famílies, jo visc en un pis de Promusa, no?, paguem una hipoteca, a la zona de Mirasol es van fer molt habitatge i viuen moltes famílies. I si en el seu moment es van fer i va funcionar, evidentment és perquè era una idea o una proposta, un plan que es va realitzar, que va tenir pues, els seus fruits. Ara la situació que tenim ara mateix és, no necessàriament s'ha de fer un parc d'habitatge per fer una venda, perquè també canvia el paradigma, les condicions socials, socioeconòmiques, es pot agafar un model com altres ciutats europees on s'aposta, per exemple, per l'habitatge de lloguer. O sigui, és la mateixa ciutat que posa en disposició pues, una bateria, bueno, una bolsa d'habitatge assequibles. Això és un camí que es pot fer. Una altra cosa, el sector privat hem de diferenciar, perquè hi ha un sector privat de gent que hi viu i és casa seva. I hi ha un sector privat que pot venir d'immobles procedent de bancs o fons voltors. Llavors, al igual que altres ajuntaments, ja estan prenent carta en l'assumpte i pues, intentar, d'alguna forma, arribar a alguna mena d'acord amb aquestes entitats, perquè aquests habitatges que moltes vegades potser estan buits o s'estan pagant uns lloguers molt disparats, es puguin posar a disposició i concertar unes condicions que pugui arribar a la gent a aquests habitatges, que no es quedin a les mans dels bancs.
La llei ara mateix permet, dona capacitat als ajuntaments en casos d'habitatges buits des de més de dos anys de poder incorporar d'alguna manera a través d'expropiacions o d'acords aquests habitatges. Vostè seria partidària d'aplicar aquesta qüestió que ja preveu la llei?
És que la llei és una llei recent i no coneixem encara la seva efectivitat ni la seva aplicació.
Creu que té poca garantia jurídica?
Tot depèn una mica de les eines que després els ajuntaments tinguin al seu abast i la voluntat política també, i una mica les condicions de cada ciutat. Sant Cugat segurament no tindrà un parc d'habitatge que tingui aquestes característiques com pot tenir, per exemple, Mataró, que sí que té habitatge d'aquest tipus on efectivament les ocupacions a més estan en auge, no? Llavors, la política que has de fer és molt diferent. Però sí que jo podria recolzar el tema del tanteig i retracte, perquè això ja la Generalitat ho té previst, a partir del 2015, bueno, ho fa, però la majoria de casos se realitza perquè se necessita inversió econòmica, i si després tenim pèrdues, està clar que no podrem destinar una part important a rescatar d'alguna forma, ho parlem de forma clara, aquest habitatge per després l'Ajuntament gestionar-lo i dirigir-lo, bueno, i posar a la disposició d'habitatge assequible, vale? Quan entro en el tema, no és la pregunta, però està tot lligat.
Endavant.
El tema de fer créixer Sant Cugat més enllà, pensant que d'aquí a 20 anys tindrem habitatge per jove, quan els joves ja d'ara, estic entrevistant molt jove, i dintre del meu context familiar els joves ja han marxat a Rubí, en altres poblacions. O sigui, hem de fer créixer Sant Cugat i no solucionarem la problemàtica. El que hem de és buscar fórmules ara. No pensar que més promoció immobiliària, més això, en dona la garantia que aquests joves que ara mateix no troben, perquè tenim la poca oferta que tenim, té unes condicions draconianes, llavors han de marxar. El problema que no és que marxaran d'aquí a 15 anys, quan se preveu un aquest gran maxi projectes immobiliaris. És que estan marxant ja.
Doncs què fem ara?
Ara com ara s'ha de prendre una decisió en el sentit valorar el que tenim a nivell d'habitatge públic, valorar de concertar tota una sèrie d'estudi i valoració i actuar i fer, si cal, entrevista amb les entitats financeres, tot la que estan present en la ciutat, demanar recolzament i, si cal, la pressió de la Generalitat perquè posi a disposició si té algun parc d'habitatge i, a partir d'aquí, tenir en compte una mica tota aquesta situació i destinar incentius, o sigui, inversions econòmiques de l'Ajuntament a habitatge assequible. Perquè, però no, repeteixo, no es tracta d'invertir moltes vegades grandes quantitats de diners, però fer un bon pressupost, fer una bona programació i una estratègia i un pla estratègic d'habitatge que porta allí al calaix no sé quants anys, no servirà de res. Quan ens despertarem i treurem el Promusa, ja, pues ja potser Promusa ja estarà, no?
Clar, aquest pla existeix, el pla existeix. 2030, bueno, existeix, sí. El modificarien en aquest
bueno,
sentit.
És aquest pla, que a més el pla està molt centrat en construir el famós barri de Can Ameller.
Quina opinió li mereix aquest projecte, aquesta
pues
projecció
projecte,
de barri?
En primer lloc, s'hauria d'entendre el que efectivament, més enllà de lo que són els programes, no?, que es fan, no?, des de l'Ajuntament i el govern que tenim actualment, i s'ha de veure efectivament si realment dona resposta a les exigències actuals a nivell habitacional, perquè si es tracta únicament d'incrementar i fer que Sant Cugat canvi també el model de ciutat, això llavors és un plantejament que s'ha de tenir en compte. I aquest model, per les també les crítiques dels veïnats, sembla que no compta amb els consensos, el recolzament, ni amb una participació efectiva de la ciutadania. Hi ha molta gent que no està en favor i, a més, els costos d'inversió. Tema ADIF, l'intercanviador, són despeses. O sigui, no és únicament un programa, sinó que s'ha d'incentivar això. L'última temàtica... Tenim molts locals que, pel tema de la pandèmia, molta empresa han decidit marxar. Al igual que l'Ajuntament moltes vegades va allí i canvia l'ús de molts terrenys per després construir, diguem, edificis de moltes plantes, se pot invertir, ja pues, lanço també aquesta proposta.
Per fer habitatge en locals.
Que la gent gran, el jove, no tingui que marxar.
Per exemple, un altre projecte encara en habitatge, el Regull Centre, quina opinió en tenen?
Pues els veïns ho tenen molt clar. Els veïns consideren que aquest projecte, i de fet les protestes ja no s'han parat, sembla que l'Ajuntament ha fet un pas endarrere a la que era l'iniciativa inicial, però repeteixo, tot això... S'ha passat per un procés de consensos participatiu. Jo no em refereixo de penjar una informació a internet que la gent pugui votar i després votar al 100%, sinó que s'ha d'anar a parlar amb els veïns. Com afecta aquest projecte urbanístic a la gent que viu allà? Com afecta als ciutadans? Aquí tenim molts problemes. Al centre ja no es pot... Pues, no, tenim problema de mobilitat. Estem creixent. És un poble... però que s'està convertint en una metròpoli.
Parlem, doncs, de mobilitat. Proposen aquesta ciutat dels 15 minuts, que sí. Per la gent que no ho sàpiga és tenir tots els serveis, la residència, la feina i les necessitats més immediates a com a màxim 15 minuts, no? Tots els ciutadans. En quin lloc deixa això el cotxe privat a Sant Cugat?
El tema és, el projecte és un projecte que necessitarà la col·laboració de tothom per fer efectiu això. Tal com està el model de mobilitat ara mateix, no funciona perquè els graus de contaminacions i el tràfic i els embuts que es creen al centre de Sant Cugat no tenen una bona previsió. O sigui, aquest model ja no està obsolet i la gent pateix. Consensos perquè apostem per la mobilitat sostenible. És una paraula molt maca, però què vol dir mobilitat sostenible? Incentivar tot el que és el transport, per mi sostenible, però sobretot el transport públic. aquí tenim molta deficiència amb el transport públic. Miri, jo utilitzo bastant el transport públic i des de Mirasol pues estic a vegades 3/4 d'hora, 1 hora esperant el bus, o sigui, i donar una volta arribo en 1 hora i quart aquí a Sant Cugat.
Quin és llavors el seu posicionament respecte a la zona de baixes emissions i l'anella verda?
El tema és el control. Si el control, a més, aquesta mesura és una mesura relativament recent i és una mesura que podria ser positiva sempre quan tenim el mecanisme de control d'aquesta circulació, perquè jo em trobo que a lo millor hi ha cotxes més contaminants que no passen, però la resta de cotxes passen 2, 3 o 4 o 5 vegades. Llavors, buscar alternatives de pues, pàrquings dissuasiu a les afores del centre, pues, incentivar bus llançadora, el cooperativisme, bus a mides, no podem tenir un bus de 30 persones quan pugen 2, tota una sèrie d'eines que sí que permetran que el centre reforci la seva sostenibilitat, però al mateix temps no perdem potencial econòmic, perquè el comerç tradicional està perdent. I només donar-se una volta perquè cada setmana pues, tanquen persiana uns quants. Bàsicament és això.
Encarem ja a la recta final d'aquesta entrevista. M'agradaria aprofitar els últims minuts perquè molt breument em expliqui l'opinió, el posicionament o les propostes del partit. Per exemple, el programa electoral parla de més seguretat, amb més agents i més videovigilància. Actualment Sant Cugat té més d'un centenar de càmeres de videovigilància, de seguretat. On proposen posar-ne més?
Bueno, faig un petit incís. No som partit polític, sinó que som una candidatura a una llista cívica, una agrupació. I el tema de la seguretat és un problema important i que preocupa a la ciutadania. El tema és, tenim les forces de seguretat, que segurament són, pues fan la seva feina, segurament fan una bona feina, perquè en general tenim una ciutat que podem considerar relativament segura, en comparativa amb altres municipis. Però també hem de tenir en compte les zones que estan més a les... O sigui, que no són cèntriques, bueno, parlo ja, pues Mirasol mateix, no? Estem una mica fora del centre i a lo millor el control, la presència policial o eventualment el mecanisme de càmera de seguretat no està pues, implementat. Aquest és un problema. Valdoreix, a més, té una realitat totalment diferent. Llavors, s'ha d'invertir recursos en potenciar tot el que són les eines per fer més segura la ciutat. Però també no passa només per això. S'ha de potenciar la xarxa dels contactes humans. La xarxa entre veïns. Per exemple, al meu edifici, gràcies a la pandèmia, crec que és l'únic agraïment que li puc donar a la pandèmia, i que amb aquesta jo he conegut a tots els veïns del barri. Va ser l'única ocasió que ens vam conèixer tot. La xarxa fa que els veïns, i ho he dit en altra entrevista, podem tenir un paper actiu. Actiu no vol dir que vas allà i te posa en perill la teva vida, sinó, si estem en xarxa, qualsevol situació d'inseguretat ens podem recolzar, podem avisar, podem donar pues, un cop de mà. Les relacions humanes, com en tota societat, són molt importants. S'han de cuidar i s'han de protegir.
Més inversions. Quins equipaments troba a faltar a Sant Cugat?
Pues tot el tema, per exemple, ara parlo d'un tema específic, hi ha molts. L'altre dia en el debat d'esport es parlava del tema, l'únic en què vam ser convidats, es parlava del tema de desequipament. Hi ha molts equipaments esportius on precisament horaris on no es pot practicar, una ciutat amb una renta pro capita molt elevada que no té unes instal·lacions que tinguin l'alçada de la professionalitat i no professionalitat de diferents clubs o equips. Per exemple, l'esport d'escola, de base, o sigui, tot això, els nens han de poder fer esport. L'esport és una disciplina que cohesiona la gent, fa un món millor, al igual que la música i la cultura. Si hem d'incentivar, l'hem d'incentivar i li hem de permetre que les instal·lacions estiguin condicionades un manteniment i posar-lo a disposició de la ciutadania.
I en faria de noves?
No es tracta de fer de nova. Anirem a valorar amb el que tenim i potenciem la qualitat de lo que tenim. Quan tenim un bon servei, hem de mirar, perquè una nova despesa i una nova inversió s'ha de mirar des de molt punt de vista. Però si jo em poso en un gran maxi projecte, com bueno, lo famoso de la parc aquàtic aquí de Mirasol, que porta no sé quants segles, no? De que surten totes programes dels partits per distància no sé de quants anys.
20 anys.
Mire, jo porto menys anys, però bueno, que ja porta molts anys aquest tema. Vull dir, millorem el servei i el manteniment de lo que tenim. Això a nivell d'esport, però podríem parlar de qualsevol cosa. Tema del jutjat. Jutjat de pau. El jutjat de pau, l'Ajuntament no ha fet absolutament res per defensar el tancament del jutjat de pau. I d'això no s'ha dit res.
Inversions totes que requeriran, com deia, mirar-se exactament la situació econòmica de l'Ajuntament. Josepina Cariola, alcalde Pla d'Independent Sant Cugat, moltíssimes gràcies per estar a Cugat Mèdia.
Gràcies a vosaltres.